Dia, la Copa de la Reina de Vòlei, que es disputa a Ciutadella, ja té semifinals per avui hora baixa. A partir de les 5, les anfitriones de la Barca Menorca jugaran contra l'Aro Rioja. A l'altra semifinal s'enfrontaran Logroño i Alcobendas. En futbol de primera divisió acaba de començar el partit de Lliga entre l'Eibar i el Llevant. De moment, sense gols, avui també es juguen els partits València-Betis, Leganés-Alavés i Granada-Celta. En bàsquet, el Bede Travelbrand Mallorca-Palma jugarà a les 6:30 a la pista del Covirán Granada i en atletisme estem pendents de l'atleta Caridad Jerez al Nacional d'Atletisme Indoor que es celebra a Ourense.
Així acaba. Vam tornar amb tota l'actualitat del punt de les dues a l'informatiu cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Balears fa ciència, IB3 Ràdio, segona hora del programa, aquesta primera hora condensada amb molts de temes i que serà la tònica general també des d'ara fins al final del programa, perquè prepareu-vos perquè en aquesta hora, segona hora del programa, primer de tot, com sempre, començarem amb el Cinetífix, amb n'Adrià García, i després en José Luis Crespo, en Crespo, aquest divulgador científic el més seguit a YouTube a Espanya, amb 2 milions de seguidors a internet i més de 100 milions de visualitzacions d'aquest canal Quantum Fracture, aquest canal de YouTube. Això serà al voltant de les 13:20, d'aquí 20 minutets parlarem amb ell. En acabar, contactarem amb en Pep Marcús, el president del Club Newton de Mallorca, que aquest matí de dissabte està participant a la segona trobada balear d'associacions d'astronomia que s'està fent a Eivissa, i acabarem, com sempre, el Balears fa ciència amb l'entrevista impossible. Avui han començat el programa, no tenia l'enquesta del Twitter just al davant, i sort que no m'he inventat els resultats, perquè realment són espectaculars pel fet de que tots van molt igualats. La pregunta d'aquesta setmana, que trobareu l'enquesta, que trobareu fixada al Twitter, diu que aquest estudi de l'Institut de Biologia Evolutiva de la Pompeu Fabra i també del CSIC, que s'ha publicat aquesta setmana a la revista Nature, Ecology and Evolution, diu que els primers habitants de les Balears tenien gens de pastors i van arribar fa 4.000 anys i procedien d'un lloc concret, segons aquest estudi. O sigui que avui, així com altres vegades hi ha dues o tres o quatre vegades respostes possibles, avui n'hi ha una que us explicarem al final del programa. I per ara esteu dient majoritàriament que procedien aquests habitants fa 4.000 anys, aquests primers pobladors de les Balears procedien de Sicília i Sardenya amb un 31%, Després dieu que procedien del nord d'Àfrica amb un 26%, que procedien de l'Europa de l'Est amb un 24% i en darrer lloc que procedien del Llevant espanyol amb un 17%. Seguirem pendents d'aquest estudi, menys si podem tenir les properes setmanes, per què no, alguna entrevista concertada amb els autors d'aquest estudi tan interessant i que avui l'hem portat al Balears fa ciència. Doncs què millor que demà és el dia de les Illes Balears, el dia 1 de març, per contar-vos des del punt de vista científic quins van ser aquests primers pobladors de les Balears. I recordeu que demà IB3 Ràdio fa una programació especial des de primera hora, des de les 9 del matí, des del passeig de Sagrera, en aquest embalat d'IB3 Ràdio, amb motiu del dia de les Illes Balears. I ja m'aturo de xerrar, perquè tinc aquí en Adrià García. Això vol dir que fem Cinetífics. Els dissabtes, a Balears fa ciència, Cinetífics. Avui tenim molts de físics en el programa, perquè acaben de partir els guanyadors d'aquest primer concurs de divulgació científica a la UIP, que són físics. Tenim ara en Adrià García, que és físic. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Enric.
I després en Crespo, del Quantum Fractures, que també és físic.
Quin programa, físics, eh? Quin programa, aquest.
Clar, perquè és físic, perquè hi ha molts físics, no?
Esclar, esclar.
Estàs molt content avui.
Sí, sí, molt.
Quina pel·lícula ens portes avui?
Avui vos duc una pel·lícula que jo no coneixia, me la van recomanar, i era a Netflix. I vaig dir, bueno, pues li donarem una oportunitat perquè baixi de l'espai i aquestes coses. La pel·lícula es diu en anglès, el títol original és Event Horizon. Seria horitzó d'events, no?
Horizonte en castellà o en català seria horitzó final.
Aquesta és la traducció que han fet, però no és una bona traducció. I no. Això ja comença malament, perquè Event Horizon és un concepte que sí que hi ha a l'astrofísica. Els forats negres tenen un, que es diu un horitzó d'events, no? Que és allà on quan traspasses això ja no pots tornar enrere, no? Això que es diu sempre de que no escapa ni la llum, doncs l'horitzó d'events és a partir d'allà, a partir d'on la llum ja no pot escapar. Això té sentit, però Horizonte Final és una traducció que no té cap sentit, no? És una llicència.
Doncs farem una cosa, Adrià.
Digues.
Sentirem un bocinet de l'Event Horizon per entrar en context i per ambientar-nos, i després tornarem el dia 29 de febrer del 2020, que avui és un dia molt especial,
molt,
eh?
Molt.
No sé si és el dia de l'horizonte final.
Però, esperem que no.
Però és un dia que només passa cada 4 anys, eh?
Sí, sí.
Vinga.
A les 3 de esta madrugada, el TDRS captó un faro de navegación automático que emitía intervalos de 2 minutos en la órbita de Neptuno.
Esto es increíble. Es el Event Horizon. Ha regresado. El Event Horizon es la culminación de un proyecto secreto del gobierno para crear una nave espacial capaz de volar más rápido que la luz. En realidad no viaja más rápido que la luz. Lo que hace es crear una ventana dimensional que le permite saltar instantáneamente de un punto del universo a otro a años luz de distancia. ¿Dónde habrá estado los últimos 7 años, doctor? Eso es lo que debemos averiguar. Tras 7 años, en el espacio profundo, 18 personas a bordo de esta nave han desaparecido. Quiero una explicación.
Abriendo compuerta exterior.
Regresó vacía.
¿Hay tripulación?
Negativo. Este lugar es una tumba. Pero no regresó sola.
Capitán Miller.
Nosaltres sí que hem pogut regressar al segle XXI.
Sí. Ara m'he adonat d'una cosa, i és que...
Així sentit,
sí.
Fa ganes, eh?
Sí, doncs, pues, bueno, ja veurem quan digui la meva nota, a si encara hi tens.
Home,
perquè...
el doblatge és així com un poc antic.
Sí, és que és una pel·li antiga, bé, antiga, és de l'any 97.
Que antic, 97, que antic.
Està dirigida per Paul Anderson, i els dos protagonistes principals són el Laurence Fishburne, que potser vot sona perquè és en Morfeo a Matrix, i per Sam Neill, que potser vot sona perquè és en Alan Grant a Jurassic Park. És a dir, que són dos actors així una mica coneguts i que són de pel·lícules que han comentat aquí els cinetífics, no? Deia que m'he donat ara, escoltant el tràiler, perquè jo la vaig veure en versió original, però el tràiler aquest en castellà m'he donat compte que la nau, el tràiler, l'anomenen Event Horizon, que és el títol de la pel·lícula en anglès, però en castellà el títol és Horizonte Final, però la nau es diu Event Horizon, una cosa que no té cap sentit, no? I ja per acabar amb el tema dels títols, que m'ha fet molta, molta gràcia, perquè a Sud-amèrica la pel·lícula aquesta l'han titulada com a... hi ha dues versions, no? Depenent del país. Una és Nave de la Muerte, o l'altra és Nave del Terror. O sigui, jo crec que ja han fet tots els spoilers possibles de l'argument de la pel·lícula, ja entre els 4 títols que en té, ja s'ha contat tot.
Nau de la mort.
Nau de la mort, sí, sí. Molt de l'època, no? Sembla de pel·lícula dolenta del diumenges.
Jo no l'he vista, t'has de confessar que no l'he vista.
Sí, no passa res. Bé, de què va aquesta pel·lícula? Ens situem a l'any 2040... I, bé, la civilització ha construït, els éssers humans han construït una nau d'exploració que es diu Event Horizon. Aquesta nau, com expliquen al tràiler, té un nou tipus de motor, no? Una mena de motor warp d'aquest que fan servir la relativitat d'Einstein per corbar l'espai-temps i per poder viatjar més enllà del que podríem amb, una, amb les limitacions d'una nau típica com un motor de reacció. El que passa és que construeixen aquesta nau, hi ha molta inversió i tal, però un, de cop i volta deixa d'emetre senyal a prop de Neptú. O sigui, sembla que la nau es perd i no saben què ha passat amb ella. La pel·lícula comença 7 anys després d'això, que el que passa és que torna a tenir senyals, no? La Event Horizon torna a enviar ones de ràdio demanant ajuda o el que sigui.
Help.
Sí, molt, molt típic, no?, d'aquestes pel·lícules també. I és clar, l'acció, el que narra és com envien una nau de rescat a veure què ha passat durant aquests 7 anys en l'Event Horizon. La nau de rescat es diu Lewis and Clark, que és el nom que tenia una expedició que va cobrir l'oest dels Estats Units. Bueno, detalls. I el que passa, bueno, la nau aquesta, la Lewis and Clark, doncs arriba a Neptú i es troba amb l'Event Horizon. I el que troben és, doncs, com diuen el tràiler, que està buida, no? Ha passat alguna cosa aquests 7 anys i no queda tripulació i, bueno, doncs tota l'hora i mitja de pel·lícula, les 2 hores que és un pot de saber esbrinar que ha passat en la tripulació d'aquesta nau i bueno, i van passant coses, no? Que ja amb el títol de Nave de la Muerte o Nave del Terror, doncs ja ens comença un poc a intuir de que pot anar una mica la pel·lícula.
Van apareixent personatges que tal vegada no s'esperava que estiguessin a la nau?
Bueno, més que...
Perquè aquest és un recurs bastant típic.
Sí, més que anar apareixent, és com que els que hi van comencen a caure una mica amb la bogeria típica de les pel·lícules de l'espai, no? Un poc de l'estil de la pel·lícula Solar de 2007, o Interestelar també té una mica...
Però tot això passa relativament a prop, perquè passa a l'òrbita de Neptú.
Sí, relativament a prop, bueno... Sí, és a dir, és dins del sistema solar, no? A la pel·lícula comenten que bueno, s'han anat enfora per provar aquest motor de gravetat, perquè l'objectiu de l'Event Horizon era, doncs això, engegar el motor i arribar a Pròxima Centauri, que és un estel, una nana vermella, que hi ha relativament també a prop, a 4,2 anys llum. Bueno, el que passa és això, que el motor, aquest enginy, doncs no saben ben bé que no ha anat bé. No expliquen gaire, no?, del tipus de motor, diuen que és un motor que fa deformacions a l'espai-temps, i per això fan una imatge visual que jo me sonava, i resulta que la pel·lícula Interstellar la copien d'aquesta pel·lícula. És un recurs molt, molt, bueno, és molt visual, no? No sé si recordeu Interstellar, que és una pel·lícula típica d'aquesta secció, però quan expliquen això de la deformació de l'espai de Einstein, fan servir una fulla de paper i diuen que el punt més curt entre dos punts, hi ha un punt més curt que no és una línia recta, sinó que si doblegues el paper el pots atravessar amb un llapis. Bueno, això Interestelar ho fan i resulta que està copiat ben igual d'aquesta pel·lícula, d'Event Horizon. Ho tornen a explicar així una mica i bé, jo crec que més o manco el concepte de deformació de l'espai-temps, doncs, bueno, queda una mica explicat, així que una mica, tot i que la pel·lícula no m'ha agradat massa, té una mica de divulgació científica i això sempre està bé. Altres conceptes que surten, altres conceptes científics, no?, o una mica de ciència-ficció més dura, que surten a la pel·lícula, bueno, la veritat és que són bastant típics del cinema de naus, no? Està el tema de la suspensió biològica, no?, de les persones que entren en una mena d'hibernació, no?, això que es diu animació suspesa, una hibernació artificial de les persones per poder optimitzar recursos mentre la nau viatja, no? Si un viatge a Neptú, doncs són el que sigui, 2 anys, 3 anys, si les persones estan en animació suspesa són 2-3 anys que t'estalvies de menjar o d'això. Bé, molt típic, molt típic. Això es veu a la pel·lícula Alien, per exemple, que també et desperten d'aquesta animació suspesa. Una cosa que també m'ha agradat que surt són unes botes magnètiques que fan servir per caminar per de fora de la nau, no? Han de fer unes reparacions.
Unes botes magnètiques.
Sí, és com que duen bé unes sabates que quan pitgen un botó queden aferrats a la nau.
Per no flotar.
Exacte, exacte. I així poden fer les reparacions.
Però això és molt antic, no?
Perquè... Sí, crec que aquesta pel·lícula no inventa gaire.
Perquè,
no?
A veure, si això ha de passar el 2047...
2047, sí.
Tu trobes que el 2047 encara estarem amb botes magnètiques a l'espai?
No ho sé. També planteja molt de problemes, això de la bota magnètic, no? Has de sincronitzar molt bé quan es desconnecta l'electroimant i jo crec que el consum energètic d'un electroimant que es va posant en marxa i no perquè la persona pugui caminar deu ser bastant alt i no cal, jo crec que no val molt la pena. I també jo crec que un poc el concepte més important d'això és el tema de la bogeria que entra a la gent, els viatges espacials, no? El fet de sentir-se aïllat, el fet de sentir-se com allà fora de l'humanitat, no? Que tens com que ets una mena de déu, no? Això és un recurs que es veu molt. Per exemple, la pel·lícula Solar de 2007 es ven bé això, no?
Tornem a estar a una pel·lícula per passar el diumenge a hora baixa?
Sí. Jo diria que sí. També jo crec que els anys li han caigut una mica malament, no? Té uns efectes especials així de quan el 3D començava a estar en el cinema, no? Que no estan molt ben integrats, però bueno...
No, digues, t'anava a demanar cinetífic bo?
Sí. Que és curta, es veu bé, no? I també, com que tota l'acció transcor...
Atenció, avui el cinetífic bo és curta.
No, és com que tota la pel·lícula és dins una nau, és com que arribes a conèixer bé la nau, no? És com... no sé com dir-ho, és com que ho sents real.
Se fa quotidià, real, proper, perquè t'estàs... Sí. Dius, bueno, doncs te fas... És com una sèrie de televisió que quan veus ja el capítol 422...
Sí,
doncs ja te...
podríem dir que és el cinetífic bo.
Ho tens tot més a l'abast. Cinetífic dolent?
Cinetífic dolent, jo diria... El final no me va agradar gens.
El final no te va agradar,
no va agradar gens.
I no ens l'explicarà.
No, millor
I
que no.
I nota?
Nota jo diria un 4.
Un 4.
Aquesta me sap greu, però està suspesa. He cercat també crítiques de quan la varen estrenar i crec que no va tenir una bona acollida entre la crítica i entre el cinema. No crec que va arribar a cobrir gastos, fins i tot.
Adrià García, youtuber, físic. D'un youtuber i un físic anem a un altre youtuber i un altre físic.
Bé, això sembla un programa monotemàtic.
Anem a publicitat i en tornada a publicitat entrevistem en José Luis Crespo, divulgador científic de YouTube amb 2 milions de seguidors a internet, el fundador de Quantum Fracture. No us ho perdeu. Fins ara mateix. Moltes gràcies, Adrià.
Yeah. A vosaltres.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Sabies que la ceràmica i la cuina són parella de ball des de fa prop de 7.000 anys arreu del món? Enguany, a la Fira del Fang, farem ballar aquesta ancestral parella amb prestigiosos ceramistes i cuiners. Vine a descobrir les cuines del món amb ceràmica a la Fira del Fang de Marratxí del 7 al 15 de març.
Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?
Dissabte i diumenge entra en òrbita, punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí a IB3 Ràdio.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio
Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Amb 2 milions de seguidors a internet i més de 100 milions de visualitzacions, José Luis Crespo és el divulgador científic espanyol més seguit a YouTube. José Luis Crespo, li diuen Crespo i ja està, és físic i fundador de Quantum Fracture, un canal de YouTube que tracta d'explicar de la manera més comprensible possible qüestions complicades sobre la física de l'univers, de la quàntica, de la relativitat, o tractant de desmuntar mites. El dia 5 de març, Crespo serà a Palma per xerrar de la segona llei de la termodinàmica i l'entropia de l'univers, en la primera de les 3 conferències previstes del cicle Navegando por la complejidad del siglo XXI, que organitza l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, l'IFISC, en el CaixaForum Palma. A punt de desplaçar-se fins a Mallorca, avui Crespo ha tingut l'amabilitat d'atendre els micròfons del Balear fa ciència, lo qual representa tot un honor per aquest programa. Buenos días, Rocketman. Buenos días, Crespo.
¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás?
Háblanos un poco de tu evolución en YouTube. ¿Cómo pasas de poner en práctica tu afición por la divulgación científica a convertirte en referente de la divulgación de la ciencia en Internet en el mundo hispano?
Pues que conste que es algo completamente casual. Es decir, a mí la divulgación siempre me gustó mucho como un hobby. Yo soy físico y me gusta mucho hablar con mis amigos y con la gente que conozco sobre las cosas que aprendo, etcétera. Me encanta el universo, me encanta entender cómo funciona. Y en ese momento, antes justo de empezar mi carrera, pues apareció todo este mundo de YouTube, los YouTubers, etcétera. Y básicamente me quedé fascinado de cómo había gente que de repente tenía como un medio de comunicación propio para poder contar las historias de la manera que ellos quisieran, con total libertad, ¿no? Y la ciencia, que siempre ha sido una cosa que ha estado un poco relegada, un poco oculta en el mainstream, ¿no? Pues creo que YouTube ha sido siempre una plataforma fabulosa para nosotros para poder explicar y para poder divulgar ciencia de la manera que hemos querido.
Por cierto, elegiste un nombre complicado, ¿eh? Completamente al revés de nosotros.
Estoy completamente de acuerdo.
Que nosotros optamos por llamarnos de una manera muy simple, Balears fa ciència. Pero bueno, el nombre no hace la cosa, ¿o sí?
Tiene que ver efectivamente, porque es importante que la gente te recuerde para luego buscarte en internet. Tú les dices a un colega, oye, he visto un vídeo muy bueno en un canal que se llama... Más te vale que ese nombre que tú le das al colega se acuerde para luego verlo en su casa cuando llegue. Así que sí, efectivamente es muy importante los nombres.
Como cuando uno tiene 2 millones de seguidores, como es tu caso, yo creo que se sabe tu nombre de memoria, ¿eh? Escúchame, ¿cuántos tipos de divulgadores científicos existen? ¿Cómo te gustaría definirte o identificarte a ti mismo?
Wow, muy buena pregunta. Yo, para mí, siempre lo que he querido es hacer una divulgación que sea lo más innovadora posible. Yo creo que eso es lo que más me representa a mí, porque, bueno, divulgación se ha llevado haciendo desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y digamos que hay maneras muy clásicas de hacerlo, o siempre están como las mismas analogías, o las mismas maneras de contar cosas, o las mismas cosas que se cuentan. En física, la física es enorme, y hay montones de cosas que son muy divertidas y son muy, muy interesantes, pero que nunca se cuentan porque son complicadas de explicar. Me gusta el reto de intentar explicar esas cosas complicadas o intentar encontrar nuevas maneras. Eso es lo que me divierte cada semana cuando tengo que hacer un vídeo.
Te gusta el reto, pero no te gusta nada la ciencia espectáculo en televisión. Eso es porque defiendes el rigor, después de todo.
Creo que la ciencia espectáculo tiene su lugar, como puede ser, por ejemplo, la sección de ciencia del hormiguero, en el que, la cantidad de información o la cantidad de cosas que aprende la gente viendo esos experimentos pues es muy poca. A veces nula, pero lo importante es que tiene su sitio en el espacio de la divulgación. Es tan importante la persona que se dedica a divulgar para gente que sabe muchísimo, para ingenieros y para tal, es igual de importante que los experimentos del hormiguero, que a lo mejor un niño que nunca ha tenido o no tenga la oportunidad o nunca ha leído un libro sobre ciencia o ha visto un documental, joder, le entren por los ojos con un experimento bueno. Todo tiene su lugar.
¿Y divulgar en radio? ¿Te gusta explicar ciencia en la radio? Por cierto, tienes una voz muy radiofónica, supongo que ya te lo han dicho.
Muchas gracias. creo que es muy interesante, sobre todo por generar paisajes sonoros, etcétera. A mí, yo soy un amante del audiovisual. Es cierto que el ver cosas, el poder verlas, te facilita mucho el trabajo. Yo, que hago cosas sobre física, pues imagínate, son cosas muy complejas y realmente tener un apoyo visual ayuda mucho, pero... vamos, en podcast, por ejemplo, se están haciendo que son súper interesantes, de generar paisajes sonoros. Yo creo que son cosas mucho más íntimas, son cosas como mucho más emocionales. Muchas veces no sé qué pasa con escuchar las cosas en vez de verlas, pero hay algo ahí mágico, ¿no? Y creo que es una herramienta muy poderosa, sin duda.
La divulgación no es educación. Te he escuchado decirlo en alguna ocasión y me ha gustado. ¿Te gusta diferenciar claramente las dos cosas, Crespo?
Es más que eso, sí, sí. Yo, si tuviera que decirlo, diría que la divulgación es un combo de varias cosas. Es un combo en el que hay una parte de educación, eso es cierto, pero también hay una parte que es entretenimiento. Nosotros, cuando hacemos divulgación, lo que queremos es que la gente se lo pase bien aprendiendo algo.
Y tú haces
algo
reír.
Algo nuevo, algo interesante.
¿Te gusta pues que la gente lo pase? Se nota en tus vídeos. Se nota que te lo pasas bien y se nota que quieres que la gente lo pase bien.
Exactamente. Y bueno, en España tenemos un montón de iniciativas que efectivamente pues apuestan por el entretenimiento y la ciencia. Desde Big Bang con los monólogos científicos, humor y ciencia, hasta otro tipo de propuestas, ¿no? Teatro y ciencia, arte y ciencia, etcétera. Es importante. La divulgación, yo creo que comprende estas cosas. Un señor dando clase, lo siento, pero eso no es divulgación. Y es importante que nos desviemos de eso. O sea, tenemos que hacer la ciencia atractiva. Ya es atractiva de por sí, pero hay que hacerla atractiva metiéndole ese entretenimiento.
Y un señor haciendo YouTube en ciencia, pues muchas veces tampoco es educación. Puede serlo, pero tampoco tiene la obligación de serlo.
Efectivamente. Hay mucha gente que cuenta muchas tonterías en Internet. Entonces hay que tener cuidado en quién confiamos y en qué vídeos de YouTube vemos y de dónde provienen.
Quantum Fracture es un canal de cosmología y física, pero con más cosas. La cosmología tal vez está a punto de cambiar, creo que ha sido tu último capítulo. ¿Cuál será el próximo? ¿O no te gusta hacer promoción de tus próximos vídeos? Por cierto, ¿cómo los haces, Crespo? ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a esto?
Muchísimo, muchísimo. Estamos sacando alrededor de un vídeo semanal, como si fuera un programa, y sí que lleva un trabajo muy, muy arduo. O sea, realmente una animación estándar. Porque en Quantum Fracture hacemos animaciones perfectamente 30-40 horas de trabajo, lo que viene siendo una jornada laboral completa. Efectivamente, hacer vídeos en YouTube, al menos tal y como los hago yo, no permiten tener otra profesión.
¿En qué trabajas esta semana? Si se puede saber,
Se puede saber, porque hoy mismo, supongo que más o menos la tarde-noche podré publicarlo, y estoy trabajando en el primer vídeo de una serie que hemos hecho en el CERN, en el acelerador de partículas en Ginebra.
Mira, hablábamos justamente la semana pasada de esto con Adrià García, el físico barbudo.
Obvio. Estupendo, claro.
Que estuvo
allí estuvo con nosotros, efectivamente. Fiel Adrián. Y efectivamente, pues ahora vamos a publicar esa serie de vídeos hablando sobre física de partículas, sobre qué se está investigando en el CERN y cómo funciona esa gran máquina que tenemos en Europa y que, vamos, tendríamos que estar muy orgullosos.
Muy bien. Cuéntanos alguna cosa del perfil de tus seguidores. Creo que te oí decir en un congreso en Burgos que son muy jóvenes, pero muy, muy jóvenes.
Sí, es algo esperable, ¿no? YouTube es una herramienta que atrapa a mucha gente joven. Aparte, también soy una persona que, bueno, he mamado mucho de YouTube durante muchos años. Soy lo que diría mucha gente, un nativo digital, ¿no? En plan, conozco la cultura de Internet, etcétera, y todo eso son herramientas que, bueno, consigues aproximar la ciencia y dar una narrativa que atrapa más a los jóvenes. Efectivamente, lo que yo he visto cuando estoy en eventos, etcétera, es que el perfil medio de la gente que me ve son chavales de unos 17 años, más o menos, ¿no? Justo ese perfil clave de una persona que va a elegir una carrera universitaria. Así que, oye, mira, es estupendo poder empujarles un poco al lado de una carrera científica.
Te has formado en la física. Tú que has divulgado tantas ramas de la física, ¿cuál te gusta más y cuál menos?
Yo creo que, sin duda, la cosmología es mi favorita. Me gusta mucho el estudio del universo a lo grande. se vuelve muy abstracto, se vuelve muy, muy interesante. Y la que menos, wow, realmente no hay nada que odie con profundidad, pero bueno, vamos a ir con un clásico. La verdad es que las partes de la física que más se acercan a la química,
También te interesan, Crespo, las cosas que nos preocupan a todos, como el cambio climático, el papel de la mujer en la ciencia. Y en Twitter te he visto estos últimos días muy interesado acerca de la comunicación que entre todos estamos haciendo sobre el coronavirus.
Sí, tenemos ya el coronavirus en la sopa, en todas partes. Bueno, no literalmente, sino que nos lo ponen por todas partes. Creo que hay una cantidad de información brutal, en el sentido de sobreinformación. Se repite lo mismo una y otra vez. Y aún así se está consiguiendo generar una alerta que no es real, que no es necesaria, dada la situación. Lo que es importante es que todo el mundo acuda a las fuentes oficiales y a la gente que transmite las fuentes oficiales, y no crean en bulos y cosas por el estilo.
No sé si has visto esta cuenta que se ha hecho viral, que se llama Coronavirus, justamente.
Sí. Fíjate, estoy muy, muy a favor de este tipo de cosas, porque creo que le quitan hierro y seriedad al asunto, ¿no? De que realmente no es para tanto el tema, no vamos a morir todos, y que hay espacio para el humor y el cachondeo.
Yo me lo he pasado genial, ¿eh? O sea, leyéndolo, vamos, me lo paso genial. Vamos a hablar de tu visita a Mallorca del próximo jueves día 5, que vienes a hablarnos de la segunda ley de la termodinámica y de la entropía del universo. Dicho así, a lo mejor se asusta a alguien, Crespo, de entrada. ¿Por qué no los tranquilizas, sí, un poco y les dices...?
Tranquilo todo el mundo, porque es un tema interesante. Es hablar sobre el orden y el caos del universo. O cómo los físicos intentamos comprender o cómo intentamos parametrizar estas cosas, ¿no? Es una charla que realmente va sobre un posible origen del universo muy extraño y muy especulativo, pero que desde luego es muy divertido. Es muy divertido pensar en esa idea. Básicamente es una charla en la que voy a hacer un repaso de las leyes de la termodinámica, las famosas leyes de la termodinámica, para que se puedan entender bien, correctamente, qué significa ese gran palabra que es entropía, que muchas veces la gente habla de ella, y aclararlo y dar esta vuelta de tuerca, que es cómo la entropía podría haber sido la causante del origen del universo en unas circunstancias muy, muy extrañas.
Vamos a recordar, jueves día 5 a las 19 horas en el Caixa Forum, primera de las tres conferencias del ciclo Navegando por la Complejidad del Siglo XXI, que organiza el IFIS, y que evidentemente, pues si estamos hablando de la complejidad del siglo XXI, ¿qué íbamos a tratar si no que un tema complejo, pero explicado de manera muy entendible y a veces divertida por parte de Crespo?
Crespo, vamos a intentarlo.
¿Te pensabas que íbamos a terminar esta entrevista sin hablar de los terraplanistas o qué?
No, otra vez, no.
Venga, vamos a escuchar uno de tus vídeos más populares que tiene... ¿Cuántos tiene? De 6 millones de visualizaciones. Espectacular, vaya. Venga.
No sé si os habéis enterado de esto, pero por internet circula un montón de peña que piensa que la redondez de nuestro planeta es una mentira, que todas las fotos que tenemos de nuestro planeta son falsas y que la forma redonda que aparece en libros y en medios de comunicación es puro adoctrinamiento. Que existe una conspiración a escala mundial en la que están metidos políticos, empresarios, geógrafos, geofísicos, agencias espaciales, astrofísicos... Una conspiración que invierte miles de millones de dólares para cegarnos, para ocultarnos la verdadera forma de la Tierra porque... Ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de caminos, madre mía. Porque esta gente en realidad piensa que la Tierra es plana. Plana. Plana, dicen. Vaya idiota. O tal vez no.
O tal vez no.
O tal vez no.
Ahí provocando, ¿eh?
Provocando como siempre. Es muy divertido el tema de la Tierra plana, tengo que decirlo. A mí me divierte mucho. Porque
lo utilizas de excusa para hablar de muchas más cosas. Di la verdad.
Desde luego. Pero en sí mismo yo creo que si vas por la calle y le preguntas a alguien cualquiera la Tierra es plana, pues te van a decir básicamente que eres un idiota, ¿no? Que lo que dices es completamente falso, que se sabe perfectamente que la Tierra es esférica. Pero si le preguntaras por argumentos de cómo sabe usted realmente que la Tierra no es esférica, estoy seguro que muy poca gente te daría argumentos buenos o te daría argumentos certeros. Así que creo que puntito para los terraplanistas en este caso, este afán escéptico que tienen estos individuos, creo que es una cosa buena, hay que ser escéptico en la vida. Punto malo por todo esto, bueno, pues que la idea de que la Tierra podría ser plana, pues se cae a cachos por todas partes cuando te la tomas en serio.
Le habéis dedicado una canción y todo, ¿eh? Hasta a este tema.
Es que es divertidísimo, es que, ¿cómo no?
Un rap.
Un trap. Aún mejor. El famoso trap del terraplanismo, sí. Letra de Martín Monferré y Jaime Altozano, producción de Jaime Altozano, unos fieras, y efectivamente fue un proyecto divertido entre colegas.
Avui, a IB3 Ràdio, el Balears fa ciència, en José Luis Crespo, el divulgador científic espanyol més seguit a internet. La veritat, ens ho hem passat molt bé amb ell. Doncs nos decías, Crespo, que hablabas del fraude de los terraplanistas, pero yo te propongo para terminar otra manera de comprobar que la Tierra no es plana, y es escuchar a Richard Strauss. ¿Qué te parece?
Este me parece, vamos a levitar todos mismos ahora con Strauss, por favor.
Muchísimas gracias, Crespo. Lo hemos pasado muy bien y, por supuesto, el día 5. Aquí tenemos gente del equipo del Balears fa ciència, jóvenes, un poco más mayores de la edad que de la media que nos has dicho, que por supuesto van a estar ahí, que son fans tuyos.
Pues encantado de saludarles, encantado de saludar y estar con todos los que vengan, y nos vemos pronto en Mallorca.
Y viva la ciencia.
Y viva la ciencia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Rigó, saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat?
En el coll?
T'equivoques. En el dit petit del peu.
Dissabte a les 11 del vespre, No apaguis el llum, amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. Et sonen.
But if you wanna live,
aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. Ivetres Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Safraig de ciència.
Safraig de ciència.
Oh, safraig de ciència.
Safraig de ciència.
El safraig de ciència.
Safraig de ciència.
Safraig
de ciència.
Oh, safraig de ciència.
Safraig de ciència.
Pep Marcús, president del Club Newton de Mallorca i membre de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Com estàs, Enric? Ui, com estan els oients de la ciència?
Aquí molt bé, avui, amb un programa molt entretingut, amb molts de físics. Acabem de xerrar amb José Luis Crespo, en Crespo, que ens ha contat moltes coses. Recordeu que el proper dijous a les 19 hores al CaixaForum, ho he dit bé, 19 hores, sí, 19 hores en el CaixaForum Palma, teniu en Crespo, la primera conferència que organitza l'IFISC, de la complexitat del saber. Ui, que té un títol sempre que em costa.
Eh? Navegando per la complexitat
això,
del segle XXI.
Navegant per la complexitat del segle XXI. Pep Marcús, per on t'estàs navegant tu avui? Que t'has sentit molt lluny.
Està navegant per aigües pitiuses. Està a Mediterrània.
Parai, però a veure, anem a parlar d'astronomia o anem a parlar de navegació?
A parlar d'astronomia, perquè avui i demà és la segona jornada de germanor de les associacions astronòmiques de les Illes Balears.
Segona trobada balear d'associacions d'astronomia de les Illes... I clar, evidentment allà hi tenia que ser el Club Newton. Quants sou?
El Club Newton és. Nosaltres som 6 socis, inclús el president, el rei i secretari, que han vengut fins a Sella d'Eivissa, la illa veïna, per representar el nostre club.
Sí, quants, i en total quantes associacions?
En total tenim l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, l'Associació Astronòmica del Segle de Ciutadella de Menorca, tenim Astro Mallorca de Mallorca, Club Newton, i evidentment tots, en germanó, totes aquestes agrupacions farem unes jornades, haurà unes xerrades i observacions. Ja n'hem tingut una sola, i en farem una avui vespre de planetària.
Molt bé, digue'ns on ets exactament, perquè crec que esteu en un observatori.
Sí, estem en l'observatori del Puig dels Molins, a la ciutat d'Eivissa, a Vila. I és el lloc on l'Associació Astronòmica d'Eivissa fa les observacions solars, que estan fent una observació solar, i nocturnes obertes en el públic. I ara tenim obertes en el públic, tenen ells i nosaltres estem convidats, observació de flagracions solars, que les estan veient en directe.
De flagracions solars, que les esteu veient en directe, ben alerta.
Sí, sí. No, està a 150 milions de quilòmetres, així mateix, no crec que m'ho torrin, però les podem veure en directe.
Tot arribarà.
Tira, a poc a poc.
Conta'ns un poquet d'aquesta trobada. Quin és l'objectiu?
L'objectiu és agermanar les diferents associacions astronòmiques que hi ha a les Illes Balears.
Però si ja ho sou d'amics, Pep Marcús.
Sí, ho som, però així ho som més. Així ens juntam i xerram de les coses que fèiem en conjunt. Perquè tots tenim certes afinitats. Per exemple, el Comitè fa més xerrades. A Menorca s'ha declarat territori Starlight, enguany, de protecció del cel nocturn. A Eivissa fan moltes activitats de càrrecs públics de dia i també amb els dos observatoris que tenen, i xerram una mica de tot això. Avui cap vespre, avui hora baixa, de les 4 i mitja fins a les 8, hi ha una sèrie de microxerrades, n'hi ha 7, que farem representant de totes les associacions obertes en el públic en el Consell Insular d'Eivissa. A la sala de plens, obertes a tota la gent que pugui venir. Tu encara estàs a temps.
No sé si seré a temps,
Començam a les 4 i mitja. Un dia més ràpid sí que pot venir, Eivis.
No, que no hem de contaminar. Faré com...
Això és vera.
Sí, faré com una Thunberg. Vindré al meu aire, a poc a poc.
Com negreta.
Com negreta, sí, això. Escolta'm, a Eivissa, a l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, hi teniu en Jordi Pereira. No sé si és el nostre col·laborador.
En principi crec que no és un dels qui farà... Sí, és un dels qui farà les xerrades, avui també. De fet, crec que es farà la darrera... aquí és de les 7 i mitja a les 8 damunt...
Però estem parlant d'en Jordi Pereira de Ciència de Sofà, aquest jove...
No és el mateix, és un altre Pereira.
És un altre Jordi Pereira, però clar,
Eivissa... Justament el mateix nom.
Justament a Eivissa tenim dos Jordis Pereires, Uh-huh. Escolta'm, i conta'ns què veureu o què podem veure aquests... No, què veureu, perquè si sou tantes agrupacions i tots enfoqueu aquesta nit cap al cel, alguna cosa d'important...
Avui vespre observarem diverses coses.
Haureu de trobar.
Sí, mira, per començar tenim la Lluna i Venus avui, que a cel post tenim una escena fabulosa i fantàstica per veure, en telescopis o fins i tot a ull nu, i també observarem una estrella que s'està comportant de manera anòmala. Una estrella molt famosa i invisible a simple vista, que és Betelgeuse. Estan totes les associacions astronòmiques i totes les astrònomes del món enfocant els seus telescopis cap a aquesta estrella, que des de fa dos mesos ha baixat fins a un 37% del seu brillantor. Està un 37% del que normalment brilla. I és una de les més brillants del cel. Betelgeuse, l'estrella principal, s'alfa de la constel·lació del caçador d'Orió. I la seva davallada de brillantor ha agafat per sorpresa a tots els astrònoms del món. Ningú sap per què s'ha produït aquesta davallada, tot que ja hi ha hipòtesis.
Doncs moltíssimes gràcies, Pep Marcús, president del Club Newton. Esperem que vagi molt bé aquesta segona trobada d'agrupacions astronòmiques, associacions astronòmiques de les Illes Balears. Bé, que vagi bé la trobada i que trobeu moltes coses.
Molt bé, moltes gràcies, Enric. And put your helmets on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Doncs de l'espai passem a, pues, a la història, a la prehistòria, de la prehistòria, perquè avui, com us hem explicat al començament en aquest, en aquesta enquesta que hem fet al començament del programa, d'aquesta enquesta que posem sempre, estem demanant... què estem demanant avui? Hola, molt bon dia, com està Xavi Canyelles?
Molt bon dia. Se veu una mica tocada, però...
Té la veu tocada.
Cordes vocals inflamades, ja sabem, però bé, coses que passen, eh? Aquests dies de refredats,
avui,
del temps.
Avui, a l'enquesta, estem demanant, estem comentant aquest estudi de l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, que ha recuperat aquests genomes humans dels primers homes que van habitar les Balears, concretament Formentera, Mallorca i Menorca. Doncs... anem a submergir-nos en aquest tema tan interessant.
Avantpassats meus, directes.
Sí, i meus.
No, jo més, perquè jo som supermallorquí.
Ah, molt bé.
A mi me talla les venes i surt sobressada.
Bé, així, i més demà, que és el dia de les Illes Balears.
Sí, sí, sí.
L'entrevista impossible dels Balears fa ciència.
Doncs aquest estudi científic que comentàvem de la Pompeu Fabra, xerra de dues dones, les primeres pobladores trobades, una a la cova d'Esmoro, a Mallorca, i l'altra a la cova 127 de Formentera. Segons el seu genoma, aquestes dones estan genèticament emparentades amb la població d'Europa de l'Est, que emigrà cap a la península Ibèrica i d'allà creuaren la mà arribant a Balears. Sembla que es dedicaven al pasturatge, però en sabem poca cosa, en realitat. En canvi, a les illes ja hi havia habitants no humans. Però com va percebre la fauna aquesta arribada, aquella arribada, fa 4.000 anys? Qui millor per explicar-ho? Que el vertebrat més gran i famós de l'època, el Myotragus balearicus, aquí el tenim.
Sí, sí, bon dia, Tenji.
Bon dia, Myotragus, estic emocionat.
Sí, gràcies. Efectivament, jo era l'únic habitant realment notable, molt lent, això sí, però el de major mida, i tenc una pell molt lustrosa, unes potes curtes, però fortes.
No. S'assembla una cabra, vostè.
Que no, que sempre me comparen amb una cabra, ja m'ho diuen. Però jo som un Rudi Capri, un Rudi Capri, el meu nom Myotragus, que significa cabra, ratolí. Miri quines dentetes que tenc, miri. I unes banyetes dirigides cap enrere, precioses. Però, man, no m'ha deixat aquest tema, perquè sobre aquest tema de l'arribada dels humans a Balears no em vull parlar gaire, eh? És un tema tabú.
Ah, jo no? Vaig...
No, 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 ja ni mica. Jo vaig veure coses que mai creuríeu.
Jo... he visto cosas que vosotros no creeríais.
És molt interessant conèixer com érem tots i d'on venim els primers pobladors de les Illes Balears.
Bé, això serà des del seu punt de vista, perquè per nosaltres va ser catastròfic. Mos varen liquidar a tots. Mos varen menjar, mos varen matar, mos varen devorar, No va quedar cap Myotragus viu, cap ni un, ni tan sols els que mos refugiàrem a ses coves junt amb els nostres cadàvers dels nostres avantpassats evolutius.
I com va anar l'arribada dels primers homes? Jo insisteixo, si me contesta. Què en recorda, sí, vostè?
Miri, perquè és vostè, eh? Jo recordo aquell dia que estàvem menjant fulles, així, una manada, tots, menjàvem fulles de boix. Tranquil·lament. I varen veure com s'atracava una estructura enorme de fusta amb humanoides a de dins.
Que era la Greta Thunberg.
No ho sé. Eren els primers humans. Quina por, quina por. Al principi, miri, que pensàvem que eren éssers marins, com per exemple el vell marí, aquesta foca mediterrània, els dofins, o algun tipus d'ésser fantàstic.
Hi havia altres tipus de fauna a les Illes Balears, a part de vostè?
I tant, miri, li presenta una petita... Bé, és grossa pel que és. La musaranya gegant de Balears. Se diu Assoriculus hidalgoi. Ella també va veure coses
tan
increïbles.
Tan de gust.
Sí, sí, i totes certes. Ei, musaranya, que te volen fer una entrevista. Ei, ei, mira.
Bones, senyora musaranya.
Perdoni.
Senyora.
Sí, estava a les musaranyes. El meu company, el millor trago, té tota la raó. És que trista va ser l'arribada dels humans a Balears. Un autèntic desastre. Éssers de dues potes que caminaven de peus amb pell nua coberta de pell d'altres mamífers. Horrorós.
A vostè també se la van menjar, però, o no?
No, perquè jo sempre estava a les musaranyes, a la lluna de València, ja sap. El problema és que els humans varen portar animals forasters molt dolents, cabres dolentes, serps, i nosaltres varen ser depredades fins que no va quedar cap. Molt trist. Ara mateix estic extingida i només sóc un fòssil.
Això troba ser una invasió catastròfica.
Que és una... la rata.
Sí, aquells hominoides començaren a agafar pedres i amuntonant-les formant estructures estranyes fins de les que hi van viure de dins ells. I no només això, coneixien el poder del sol.
És una rata, vostè.
Sí, una rata sallarda.
Disculpe que li digui així.
Una rata sallarda gegant. La Heliomys morpheus. Igualment extingida, com la musaranya gegant. A mesura que anaven arribant més pobladors humans, nosaltres desapareixíem. Ells tenien el poder del sol. Eren capaços de fabricar l'astre solar en qualsevol lloc, produint llum i calor.
S'està referint al foc. Per cert, alguna espècie de les Balears aconseguir sobreviure a l'arribada i l'expansió dels humans?
Sí, jo.
Ah, clar, com he pogut oblidar-me del Ferraret?
Sí, nosaltres i Ferraret aconseguirem salvar-nos refugiats a dins en cletxes de roca, a gorgs, amagats de la serra de Tramuntana. Mira, si mos amagarem bé, que vosaltres els humans no ens descobrireu fins als anys 80 del segle XX.
Així és, un autèntic fòssil vivent que l'han tingut altres vegades aquí al Balears fa ciència. I crec que també succeïa el mateix amb les sargantanes.
Sí, però no han pogut venir a l'entrevista perquè estan aïllades. Precisament per això se varen salvar i han evolucionat de manera independent a cada illot.
Ja ho entenc.
Què te pareix?
Vostè, senyor Ferraret, no ha evolucionat gens.
No, encara que no... Jo no tinc toxines ni cap defensa contra depredadors. Estic igual que fa 4.000 anys o més. Tampoc li puc dir gran cosa, senyor, sobre aquests primers pobladors humans. Només que aviat poblaren tota l'illa de Mallorca. Arribaren a les muntanyes, a les garrigues, a les boscos. Entre ells no eren gaire amics. Estaven en guerra formant nuclis aïllats.
Algú de vostè recorda quin idioma parlaven aquells primers humans?
Miri, jo crec recordar que era una mescla entre llatí i ibèric arcaic. No ho tinc molt clar. I tampoc li vaig prestar massa atenció. Si li sembla millor no recordar aquella època.
Ho entenc. Millor ho deixem aquí.
Casallo.
Ostres, no me digui que vostè és la primera dona de Balears. Vaja, tenim l'exclusiva. En quin idioma hem de xerrar amb vostè?
Mi llegar aquí, mi no sé, pot ser, mi no tener molto frío, aquí mi pensar aquí calor, però aquí no hace calor, aquí no hace molto beso de calore, no.
De quina part de la península va arribar vostè?
Mi no comprendo, no sé nada, yo sé, bon Giorgi, sabe, tener frío, mi ter, venir a la tierra lejos.
No entén res.
La tierra lejos, molto lejos, comprende.
No entén res del que diu, però a ver, ¿viene del sur, del norte o del levante o de dónde viene?
Dios Taurus, cerro mío, Dios a Venus, ser mía, no sé por tierra lejana donde yo venir, aquí frío. Yo tener tres talayotos, pero frío dentro, mucho frío dentro. No tener fuego, no poder comer. Solo animales feos aquí, aquí molto petito, todo petit. No hay manera.
Ens quedem amb el dubte d'on va venir aquesta primera dona pobladora de Balears.
De talallots, darme agua, aquí no haber. Agua necesitar para mí, comprender. Talallots sin agua, ni fuego, ni comida grande. No saber, yo querer ir. Ergo, no estar en gimnasias aburridas. No tener comida, solo piedras y piedras aburridas. También y todo aburrido. La gimnasia también aburrida, pero no confundir gimnasia con gimnasia magnesia. Entenderme.
Miri, sap que no en traurem l'aigua clara amb vostè, eh?
Sí, agua, darme algo, corazón, darme chocolatina pel niño.
Què diu ara?
Chocolatina.
Miri, ho deixem aquí. Tornem al segle XXI, que això està degenerant. Adeu, adeu a tots.
Jo vaig veure coses que mai creuríeu.
Sí, més enllà de la porta de Tannhauser.
Dame chocolatina pel niño.
Esta señora nos has hecho mucho daño a todas, ¿eh? Vete, forastera. La ventana no es mi hogar.
Doncs arribem al final del programa. Arribem ja, arriba les notícies, l'informatiu.
Molt bé, un informatiu...
Un informatiu que està a punt de començar.
Home, sempre, no? Sí. O sigui, això que diuen...
Vinga, fem la setmana que ve. Que la setmana que ve, per cert, emetrem per streaming. Aquest programa es farà per streaming. Sí.
Oh, yeah, my
ja us ho explicarem.
Streaming.
Mentrestant...
Recordeu que...
Que recordeu...
Balears... Fa
ciència.